Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
Les perspectives econòmiques són més aviat fosques. La darrera data de la inflació del mes de març impacta i impacta molt. Els preus han pujat pràcticament un 10%, un 9,8 exactament respecte del març de l'any passat. Un increment que s'entén per les pujades generalitzades en la majoria dels àmbits, especialment per l'increment de l'electricitat, els carburants, els aliments i les begudes no alcohòliques. Una realitat amb números que ja es percep directament al carrer, com han explicat els sabadellencs als micròfons de Ràdio Sabadell.
¿Ya han subido los precios?
Un poco, claro.
I tant, això es nota.
Ui, pues ja fa dies, eh? Abans de la guerra ja, eh?
Oi tant, molt, molt més car, eh? Això és una barbaritat.
Oi tant, sí, i tant, amb tot.
Sí, i tant que han pujat. Jo considero que aproximadament sobre el 10%.
No ho hem calculat.
Et diria uns 50 euros o 40 euros del que jo tenia previst abans.
I què s'ha de fer per combatre aquesta realitat? El Banc Central Europeu ha apuntat a una possible pujada dels tipus d'interès, com ja va fer la Reserva Federal dels Estats Units fa uns dies. Copsem avui aquesta realitat econòmica, també el futur de l'economia, acompanyats d'en Joan B. Casas, economista sabadellenc, exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Li preguntava ara fora de micro si la situació era tan complexa com a tots plegats ens semblava, no? I pel que em deia, els experts també ho veuen així.
Sí, efectivament, la situació és molt complicada. S'han donat una pila de circumstàncies que podríem jutjar com allò de la tempesta perfecta. Sortíem d'una pandèmia que va paralitzar pràcticament tot el món i que després la reactivació, la sortida d'aquesta pandèmia ja va provocar algunes tensions. Essencialment, recordem tots la ruptura d'algunes cadenes de subministrament, l'encariment d'algun tipus de transport. Per tant, el que passa que com que sortíem amb un creixement en força, totes aquestes tensions derivades de la ruptura o de la pandèmia, doncs anaven superant amb cert optimisme, no? De fet, la guerra d'Ucraïna i Rússia, especialment pel que representa dels costs de les primeres matèries, tant les energètiques com no inclús les energètiques, com els cereals i tot aquest tipus de productes, s'ha afegit aquesta situació. I, per tant, estem en una situació molt complicada d'una inflació propera al 10%. Clar, el tema, encara ho sentíem, el tema de la inflació és molt complicat de solucionar-lo sense que no hi hagin, diguem-ne, alguns perjudicats importants. A veure, com molt bé deies al principi, de moment el Banc Central Europeu no es reté d'incrementar tipus, que és la recepta bàsica que expliquen a les facultats. Escolti, si hi ha una inflació desbocada, doncs vostès han de pujar els tipus d'interès i d'alguna manera o altra frenar l'economia, no? També cal dir que hi ha diversos tipus d'inflació, no? Hi ha la inflació d'allò que diem és una economia que s'ha escalfat molt i, per tant, la gent consumeix una miqueta amb un ritme frenètic i això s'ha de frenar perquè tensiona molt els preus. Aquest és un tipus d'inflació. L'altre tipus d'inflació prové quan hi ha un increment de costos.
Que és el que està passant ara.
Que és el que està passant ara, essencialment, i que no pots controlar tan fàcilment perquè la dependència del gas rus possiblement d'aquí 10 o 15 anys ho solucionarem amb energia renovable alternativa, però de moment a curt termini és impossible, no? Per tant, la inflació aquesta de costos és molt complicada de solucionar. Bé, dit tot això, doncs efectivament la recepta clàssica, entre altres, òbviament, és pujar els tipus d'interès. Però bé, pujar els tipus d'interès té riscos molt importants. En primer lloc, perquè estem en una economia, com a conseqüència, entre altres coses, de la pròpia Covid, molt endeutada. Molt endeutada. Clar, hem de pensar doncs, que l'estat espanyol té un deute equivalent al 120% del seu PIB. I el Banc Central Europeu s'ha cansat d'anar comprant deute i d'anar... Per tant, estem en una economia molt endeutada. Clar, pujar els tipus d'interès en aquest context doncs, té efectes, òbviament, no?
Efectes pels estats?
No, té efectes per tots, perquè, esclar, els deutes, el deute sobretot el futur, perquè encara estem en una situació imprecisa de finançament, doncs s'haurà de pagar. I si és els estats, el acabarem pagant amb els impostos. I si és les persones físiques i individuals, doncs hauran de pagar els crèdits als bancs. Vull dir que no, sempre s'acaba pagant, no? Clar, aquí hi ha un tema afegit, que és dir, escolti, pot resistir una economia una inflació del 10%? Home, una inflació del 10%, també una altra de les receptes clàssiques, és la de dir, home, perquè per refredar l'economia i evitar que aquesta inflació pugi, doncs, per exemple, s'han de limitar els salaris. De manera que una de les receptes clàssiques és, dir, hem d'incrementar menys els salaris que de lo que puja la inflació. Clar, tot això ho dic perquè la inflació té uns guanyadors sempre, com a tot arreu, i uns perdedors. Els perdedors són molts. Per entrar, d'entrada, els consumidors. Després, la gent que té estalvis. Clar, si té estalvis que li rendeixen poc i la inflació és la que és, doncs en uns quant temps s'ha menjat la meitat del seu capital, no? Per tant, té uns... uns guanyadors. Home, guanyadors sempre són aquells que poden revertir i repercutir l'increment de costos en els seus clients, per entendre'ns, no? Que en aquest cas, fins ara, per exemple, seria el cas de les elèctriques, i no únicament, no? Què fan? Agafen, tenen un impacte en els seus costos i d'entrada poden revertir-ho en el consumidor. No passa només a les elèctriques, passa en altres sectors també, no? No és que siguin uns guanyadors, però sí que compensen. Però, en canvi, hi ha una enorme part de la població que pateix molt les conseqüències.
Clar, deia ara, una de les receptes clàssiques és incrementar menys els salaris. Ahir repassàvem un informe del Consell Comarcal del Vallès Occidental que deia que entre el període de 2016-2020 els treballadors de la comarca ja havien perdut un 7% de poder adquisitiu perquè havia crescut més el cost de la vida que no pas ho havien fet els salaris. Clar, si al final els assalariats acaben ingressant menys, això també genera més pobresa i més dificultat per l'Estat, que ha d'assumir diferents costos.
Sí,
no?
és que a veure, si hem de ser conscients de que combatre una inflació d'aquest tipus a curt termini, d'una forma immediata, sempre comporta, com estava explicant ara, doncs uns perdedors, això és evident, vull dir, i una certa, diguem-ne, recessió. Per tant, aquest grup és un altre dels perdedors, és òbviament, no? De fet, d'alguna forma o altra, aquest és un tema molt, molt, molt delicat, perquè efectivament, si la llargada d'aquesta política de dir hem de combatre la inflació a partir, per exemple, d'una reducció salarial és molt llarga, doncs això sí que entrem en una recessió, que solucionem en part la inflació, però a costa de que hi hagi moltíssima gent que perdi nivell de vida. Un altre dels riscos amb els quals estem és allò que s'havia desaparegut del llenguatge econòmic, que és l'estagflació. Havia desaparegut una mica perquè no estàvem amb això, eh? Vull dir, hi havia un període de creixement relativament sostingut i hi havia doncs una inflació relativament controlada fins al punt de que el Banc Central Europeu perseguia que l'objectiu del 2%, que és un objectiu, diguem-ne, raonable i saludable per l'economia, es mantingués. L'estagflació és una situació que, com la seva expressió diu, tenim inflació i a la vegada tenim recessió. Bé, és una combinació que es pot donar perfectament quan l'origen de la inflació és, per exemple, en aquest moment l'increment d'una sèrie de productes de primera matèria que inevitablement s'han de repercutir i aquesta repercussió afecta un conjunt de la societat que a la seva vegada acaba comportant una certa recessió econòmica. No? Per tant, contestant el que em deies al principi, la situació és relativament complicada, ho és, i a més s'hi afegeix amb tot això un altre aspecte que també sempre és perjudicial, que és la inseguretat, la manca d'una certa idea de com evolucionarà tot plegat, no? Aquesta incertesa doncs també incorpora un element més de problema en la situació en la qual estem.
Deixi'm que torni una mica enrere ara quan parlava d'aquest increment dels productes, no? És a dir, l'increment dels productes de primera necessitat, no? De primeres matèries, etc., és el causant de tot això. Aquí la pregunta que li faig. Els estats poden limitar d'alguna manera aquests preus perquè la repercussió no acabi sent tan directa per als ciutadans?
Sí, els estats poden fer-ho, però han d'anar molt en compte. Perquè limitar els preus també té guanyadors i perdedors, com sempre, no? Però és una política complicada, perquè es viu en una situació fictícia. I es poden limitar els preus temporalment, però no pots mantenir una situació on el que és la seva simple llei d'oferta i demanda, doncs genera un preu. I això pots temporalment, diguem-ne, condicionar-ho, però no pots fer-ho d'una forma indefinida, perquè llavors crea una situació absolutament anormal que tard o d'hora explota. Tard o d'hora explota. Per exemple, ara tenim un tema que donaria per una altra conversa. Per exemple, és el tema que ja ha sortit ara, tot i que ja ve de lluny, que és el tema de la limitació dels lloguers. Uh-huh. Home, és evident que l'accés a la vivenda en el nostre entorn s'ha convertit en un problema important, en tots els sentits. Per les noves generacions, perquè s'emporta una part importantíssima, en alguns casos arriba al 40% de la renda familiar. Això és força insostenible, perquè això té uns efectes a llarg termini, bueno, a mig i llarg termini, molt greus. Per exemple, la natalitat. La gent no ho té present, però és que si no tens accés a la vivenda o destines una part importantíssima de la teva renda a pagar vivenda, doncs alguna cosa o altra... Per tant, el tema de la vivenda és un problema gravíssim. Com s'ha intentat solucionar? Home, mira, hi ha dues... Estava relativament inventat això també, O sigui, els llocs d'Europa on aquest tema, tot i sempre tenir certa atenció, però està més o menys controlat, són aquells estats que d'una forma permanent, d'una forma sostinguda, han fet molta vivenda oficial. Repeteixo això de permanent i sostinguda, perquè això no se soluciona en un període, diguem-ne, electoral. Això és un tema de política estructural dels estats. Hi ha estats que fa anys que estan fent vivenda oficial i poden canviar els governs i tot, però continuen fent-ho perquè és l'única forma real de poder contenir el preu de la vivenda. I en aquest cas, per exemple, Catalunya i Espanya som de la part d'Europa on hi ha menys vivenda oficial per cada 100.000 habitants. Per tant, aquí tenim un problema. Què es fa? Diu, bueno, s'impedeix que els lloguers pugin. Bé, això està molt bé, però a mig termini una de les conseqüències és que es porten al mercat menys vivenda per lloguer. A part de que és un tema aquest de la vivenda que no afecta només a grans tenidors de vivendes, també hi ha molta gent que té una o dues vivendes que les lloga, no? Per tant, ara sortirà això, no pot incrementar-se més del 2%, molt bé. Tenim una certa experiència amb la llei que es va aprovar a Catalunya, que per cert llavors ha estat recorreguda, i alguns indicis ens diuen de que es produeix allò que en economia també sabem que passa, no? Que és que s'ha limitat o s'ha reduït l'oferta de vivenda de lloguer, esperant, diguem-ne, que la situació canviï. Per tant, poso això com a exemple, em podia posar molts altres. El que vull dir és que limitar, intervenir un mercat d'una forma sostinguda en el temps és molt complicat, és molt complicat. Sí que, òbviament, es pot fer en moments puntuals, Vull dir, en aquests moments segurament tenim una situació d'emergència en molts aspectes que podria justificar, però com a política... No acaba donant resultats. El tema de la vivenda, escolti, aquí el que s'ha de fer és partides importants en combinació amb el sòl que poden aportar els ajuntaments i fer vivenda oficial, repeteixo, sostinguda en el temps.
Un altre dels temes dels que s'està parlant molt és de com contenir el preu de l'energia, no? El preu de la benzina, el preu de la llum, el gas, etc. Les receptes que està posant damunt la taula el govern espanyol, o si més no, que està explicant, podran ajudar a aquesta reducció?
Bueno, de fet, ara el govern espanyol què ha fet? Jo d'entrada voldria dir una cosa, que és que el govern espanyol especialment, però no únicament, de vegades es fan unes rodes de premsa i una escenografia molt espectacular amb tot. Després d'això, a la pràctica, hi ha tot un procés, de vegades interromput o dificultat per tot el procés democràtic, burocràtic, que costa molt. Per exemple, doncs, quan van venir i Europa va fer tot l'esforç que ha fet per combatre els efectes de la Covid amb els fons Next Generation, bé, es fan moltes raons de premsa, s'explica molt, però després a la pràctica lo complicat que és poder accedir a aquests fons, i en el fons en aquest cas acaben accedint els que té més proximitat en el poder. No? Ara, què s'ha fet en això? S'ha fet dues coses. Per un cantó, subvencionar 2 cèntims el tema de la benzina, i per l'altre cantó també doncs una pila de crèdits a l'estil de lo que es va fer en el tema de la Covid. Bé, repeteixo, això a curt termini serveix, és evident, també podem discutir si és poc, si és suficient o quin impacte tindrà. Em sembla que pel que he sentit l'impacte en els comptes de l'Estat serien d'uns 1.400 milions d'euros, no? Per tant, per un estat com l'Estat espanyol és digerible. Veurem en quant temps això es pot anar solucionant. Ara, repeteixo, no és una situació que es pugui perllongar amb el temps, perquè a tarda d'hora això tensiona el preu i llavors acaba sortint per un altre cantó. Bé, jo penso que com a mesura de xoc, és una mesura adequada. Repeteixo, podem discutir si el 0,2 cèntims o 3 o 4, no? Però és una mesura adequada. Com a mesura de xoc. Per què? Perquè el problema de l'energia és un problema de caràcter estructural, i aquí ens omplim la boca dient que hem d'anar cap a les energies renovables, i segurament és així, però això no es fa d'un dia per l'altre. Té un llarg període de maduració, amb moltes dificultats a superar, no? Per tant, a curt termini depenem d'un sistema energètic que és el que és, basat en el gas, en el petroli, en aquestes fonts. I això tenen el mercat que tenen. No? Resumint, sí que em sembla adequat com a mesura de xoc, però limitat en el temps. Entre altres coses, perquè llavors els efectes perversos són molt, molt alts.
En el cas de les elèctriques, li dic perquè se n'està parlant moltíssim, no?, d'aquests preus de l'electricitat absolutament desbocats des de ja fa temps, en un cas, en unes companyies amb grans beneficis. En aquest cas sí que es podria ser més dràstic, tenint en compte que són companyies amb grans beneficis i, per tant, allò dels perdedors i els guanyadors que dèiem abans, si perdessin aquests, diguéssim, ja van carregats de beneficis?
No, segurament. A veure, el càlcul del cost de l'energia és un càlcul molt especial, que efectivament provoca que en aquests moments, pel tipus de càlcul que es fa, que podem parlar un altre dia perquè és llarg, doncs les elèctriques o qui produeix aquest tipus d'energia doncs tinguin uns beneficis, diguem-ne, més que excepcionals, uns beneficis independent de la situació econòmica complicat que tenim. Vull dir que de vegades hi ha beneficis excepcionals que venen per una bona gestió o perquè has gestionat bé el teu entorn, i altres vegades hi ha una situació de molta complicació per a la immensa majoria de la gent, però que estàs en un lloc privilegiat que et permet no tan sols no patir aquestes conseqüències, sinó que inclús beneficiar-te'n. No? Alguna cosa d'aquest tipus passa pel model, insisteixo, de càlcul del cost energètic. És un model molt, molt especial.
És allò que hem fet una visió molt reduccionista des del programa, però parlant amb alguns experts hem arribat a la conclusió que és anar a comprar patates i caviar i que t'ho cobrin tot a preu de caviar.
És exactament així. Val. O sigui, és el cost marginal.
Si vostè ja m'ho accepta, ja ho
dono. No. És el que es diu, el cost marginal. És a dir, hi ha diverses fonts energètiques que t'acaben donant l'oferta global energètica, però que tu pagues el cost de l'últim que entra en aquesta cistella de fonts energètiques.
I aquí, senyor Casa, si això és tan complex i realment es veu que és tan permeti'm el comentari, segurament l'opinió injust, al final pel consumidor, no s'hauria d'atacar directament aquesta qüestió i arreglar aquest càlcul?
Sí, segurament això, tot això segurament es pot parlar. El problema és de que, a veure, és com quan estàs malalt i estàs a 40 de febre, és a dir, segurament et donaran un tractament, però la primera cosa que t'han de fer és un antitèrmic. La primera cosa que t'han de fer és baixar-te la febre, no? Clar, en aquests moments s'ha de baixar la febre com sigui, i intentar veure quin és després el model energètic al qual podem arribar, però d'una forma, diguem-ne, a curt termini és molt complicat això del tema energètic, no? Perquè insisteixo que hi ha el tema de les energies renovables, vol un període de maduració molt llarg i, en fi, és complicat. Tornant a la conversa que dèiem, efectivament, hi ha un amb aquest context amb el qual estem parlant, hi ha les companyies elèctriques, energètiques, que tenen una posició privilegiada, tant per la seva capacitat de revertir el cost del que no passa a totes les empreses, això, eh? Hi ha moltes empreses que no poden revertir fàcilment l'increment de costos al consumidor, perquè el consumidor o bé deixa de comprar-ho, o bé, doncs, si hi ha una competència millor, se'n va cap a l'altra competència. En canvi, aquí tenim aquesta situació. Per tant, jo sí que penso que una tributació provocada, una tributació temporal provocada per la situació en la qual estem seria perfectament admissible. Seria perfectament admissible. Això passa, en fi, ja l'altre dia llegia, per exemple, que inclús als Estats Units el Joe Biden pretén posar un impost a aquests multimilionaris que tenen unes fortunes espectaculars, i d'alguna manera o altra, doncs, això és poc raonable en un entorn d'enormes complicacions per a la immensa majoria de la població. Que deia és, com deia al principi, una situació de tempesta perfecta, eh? De tempesta perfecta. I que s'hi afegeix aquesta dificultat per preveure com acabarà tot. Si la guerra d'Ucrania, doncs, s'allarga molt, i pot allargar-se, encara que no sigui una guerra, diguem-ne, convencional com l'estem veient en aquests moments, doncs els problemes continuaran siguent, inclús intensificant-se, perquè és clar. Ara, de moment, el Banc Central Europeu, a diferència de la Reserva Federal Americana, doncs jo diria que fins passar l'estiu, fins a finals d'any, pel que expliquen, no es planteja una pujada dels tipus d'interès. I tenim tot l'any per veure com evoluciona tot plegat, no? Però clar, si l'evolució durant tot aquest any continua sent dura com és ara, i hi ha una pujada dels tipus d'interès, doncs hem de pensar que estem en una economia endeutada. Hem de pensar, per exemple, que encara no se sap massa bé quin serà el resultat quan s'hagin de retornar els crèdits ICO després del tema de la pandèmia. Ja veurem quantes empreses poden començar el retorn, i ja veurem quantes empreses han sobreviscut o poden sobreviure sense aquesta injecció extraordinària de recursos, no? Per tant, aquesta inseguretat no fa res més a complicar una mica el panorama.
Senyor Casas, estaríem mitja hora més analitzant i segurament abordant aquesta situació tan complexa, però com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell, al Cafè de la Ràdio.
Molt bé, gràcies a vosaltres.